Tothom sap què és Vilabarraques, però sabeu què és el xiri? Us donem la benvinguda a les Veus d'Espàcia amb la Maria, la Gina i jo, la Mireia.
Buenas.
Hola, hola, hola.
Fa molta il·lusió escoltar la intro.
Sí, com... sí.
Sí, molt sí, bé.
És nostra, és
sí, és nostra, exacte. Re, comencem un repassito que jo us explico que estic molt emocionada avui perquè portem molt de temps esperant que surti la programació de Festival 42.
I per fi ha sortit.
Per fi ha sortit, justeta, perquè és la setmana vinent, no? No, sí. L'altra.
Bueno, igualment em sembla just.
Portem molt de temps mirant. Festival 42 és un festival literari que fan a Barcelona a la fàbrica Fabra i Coats.
Sí.
I és de això, festival, cinema fantàstic, ciència-ficció, i estàvem esperant per fer una sortida cultural. No sé si coincidim al final per fer la sortida cultural.
Difícil.
Està complicat per horaris, però bueno, hi anirem un dia a l'altre. Però l'any passat vam fer un apartat de la Úrsula K. Le Guin, i jo pensava llavors que aquest any no el farien, però sí.
Sí, l'han fet. Visca!
Sí, l'emoció que tinc d'anar a una taula rodona que parlin de la literatura de la Úrsula K. Le Guin, però una del cicle Haynish, que és el que estic superenganxada, només em queda una novel·la i molts contes, però em fa molta il·lusió anar a una taula rodona que parlin d'això, perquè normalment puc parlar jo sola, perquè com a molt la gent coneguda s'ha llegit un llibre o dos, sí. Però són sis o set, i fa molta il·lusió. Llavors aniré jo sola diumenge al matí a les taules rodones.
Ja, ja ens explicaràs què tal, doncs.
Sí, exacte.
Jo aviam si puc en alguna xerrada, també em faria molta il·lusió. La de mitologia catalana, segurament...
És del que està dedicat, o sigui, és la temàtica d'aquest any, que trobo molt interessant.
Sí, em ve molt de gust, la veritat.
Sí, aquesta és dimecres, el primer dia, no ho hem dit, és del 5 de novembre fins al 9, que és de dimecres fins al diumenge. Hi ha moltes activitats, us recomanem que mireu la programació perquè hi venen moltes escriptoris diferents, llavors us animem a anar-hi.
Que xulo.
Pues jo, una setmana una mica caòtica. Volia aprofitar també l'últim capítol, vam acabar fent menció especial al tema de Palestina i totes aquestes coses. Ha sigut una setmana moguda a Palestina. Nosaltres va ser la setmana passada?
Sí.
Sí. Vam anar a l'Aman i tot això i, bueno, moltes coses. M'ha ocupat molta part del meu dia a dia i dels meus pensaments aquesta setmana i ho tinc com molt en ment. A part d'això, el cap de setmana passat van celebrar el segon aniversari de la llibreria Malapesa de Sabadell, que és una de les meves llibreries preferides del món, i m'ho vaig perdre. Em vaig oblidar.
Mira, no tornava a preguntar, he pensat, ja ens explicarà a veure què tal.
Em vaig oblidar completament.
Bueno, ho recompensarem una mica aquest cap de setmana.
Sí, sí, exacte. Sí, tenia moltes ganes d'estar a casa meva sense fer res, llegint, i de cop i volta vaig obrir el calendari i ja eren les 8 del vespre i vaig veure aniversari amb la peça i jo, ostres, me l'he perdut, quina llàstima. Però bueno.
Bueno, parlant de festivals i de fires, aprofitem per dir que aquest dissabte és la Fira del Llibre Feminista de Sabadell.
Sí, dissabte 25.
Exacte, Perdó, ja haurà passat?
Clar, quan...
Pues
sí,
ja haurà passat. Llavors, pues, us explicarem en el proper què tal ha anat la fira, així que no he dit res.
Exacte, olvidem-se.
És complicat això de parlar en futur passat.
Sí, futur passat.
Sí, jo vaig a fer un passat per una cosa que avui he vist i que us he enviat també, que ahir 21... va ser l'aniversari de la... Hauria sigut l'aniversari de la Úrsula K. Le Guin.
Sí, felicitats, Úrsula.
Felicitats, Úrsula. Jo estic molt saturada entre feina, màster, tot, perquè parar no és el nostre estil i suposo que no parem de fer coses. I una reflexió que he pensat que podia explicar-vos avui era...
Explica.
Sobre el medieval i l'art, perquè... més o menys estic tirant cap aquí, i hem estat veient moltes obres del mestre de no sé on, el mestre de no sé on, i evidentment que hi ha documentació on es diu que el senyor tal, tal, tal va fer aquella cosa, però assumim sempre que eren homes. I no hi ha tanta evidència com per dir rotundament que només hi havia homes que pintessin, fessin pintures murals, per exemple.
Criptogínia.
Són els nostres termes preferits.
Preferits i odiats a la vegada.
Sí, exacte. I a part d'això, per res, molt contenta i trista a l'hora d'haver tardat tant a descobrir a Mary Shelley, la veritat.
Sí, la veritat.
És que sí.
Que això també ja farem i direm coses sobre el tema.
Exacte, però... sí, en parlarem.
Una altra cosa que tinc a explicar-vos és que aquesta setmana, ahir, de fet, vaig començar a jugar una nova campanya de Dungeons and Dragons amb uns amics meus. Té molt bona pinta. Estic molt emocionada, estic molt contenta amb el personatge que m'he creat, que l'altre dia ja li vaig explicar a la Maria de què va, i m'he fet un personatge molt religiós dins d'aquest univers, i la Maria ja estava pensant també coses de les seves, de, oh, relíquies, no sé què.
Sí,
que es pot connectar tot plegat.
Sí, sí. Bueno, amb el disc de Rosalía, també.
Ui, sí. Així que ja us explicaré com avança la meva campanya de D&D, si ens morim. Si no ens morim.
I hauries d'explicar també el lore del teu personatge, és molt guai.
Ah, bueno, si voleu un dia fem
podem
un...
podem fer en aquell que hem dit d'éssers fantàstics, podem ficar també personatges
exclusiva.
Així.
Exclusiva.
I parlo del meu personatge.
Exacte.
Vale.
Exacte.
Estupendo.
Molt bé.
Comencem.
Doncs sí, som-hi.
Major. Bueno, amb la cançó ja us podeu imaginar. Però bueno, ben bé que les festes populars i les festes majors són espais de trobada, identitat i orgull col·lectiu, però també poden ser escenaris on la desigualtat es fa visible. Darrere de moltes tradicions que es presenten com a immutables o sagrades, s'amaguen pràctiques que continuen excloent les dones i les persones dissidents, o que fins i tot es converteixen en objecte de burla o de violència simbòlica. Però també hi ha llum.
Sí.
Cada cop més colles, grups i artistes o pregoneres trenquen esquemes i estan transformant la manera de viure la festa. En aquest capítol de les veus d'Espàcia parlarem d'on encara persisteixen les exclusions, de qui ocupa els escenaris i de quines pràctiques apunten cap a unes festes més lliures, diverses i transformadores.
Perfecte.
Molt bé, noies. Doncs en aquest primer espai parlem de rituals, costums i festes que mantenen estructures masclistes sota el paraigua de la tradició.
Uh-huh.
I com en diferents punts de l'estat espanyol moltes dones estan qüestionant aquestes exclusions i obrint esquerdes en espais històricament tancats. I, és clar, tampoc cal marxar gaire lluny.
No.
A casa nostra també hi ha hagut polèmiques en festes locals que ens recorden que la revisió feminista de la cultura popular també és cosa de proximitat.
Sí, que moltes vegades pensem, com veiem les notícies de fora, però no cal anar massa
lluny. No, la veritat és que no. Però...
Sí, no, sí, sí. No.
Exacte.
Jo parlaré ara d'un cas d'un poble que es diu Cervera del Río de Alhama, a La Rioja, ¿vale? De què rius, tu?
Com has dit el nom?
És que la veritat és que Cervera del Río Alhama.
Sí, sí, m'agrada el nom del poble, la veritat. Doncs, bueno, en aquest poble, a la Cervera del Río Alhama, les dones continuen sense poder participar lliurement en una de les tradicions més arrelades del poble, la dansa de la gaita. Fa uns anys va néixer la Gaita Mixta, que és un grup format per homes i dones que vol visibilitzar aquesta exclusió i reivindicar la participació femenina. Però aquest 2025, durant les festes de Sant Gil, han tornat a viure episodis d'assetjament i violència. Quan les integrants de la gaita mixta ballaven a la plaça, els membres de la gaita oficial, que és la que és només masculina, van irrompre per la força amb insults, empentes, tant a elles com a les persones que els donaven suport, fins al punt que les ballarines van haver d'aturar la seva actuació. Tot i això, després van decidir entrar a l'església per fer l'ofrena als sants patrons, malgrat que els estatuts locals...
Que això em sembla molt fort.
Sí, els hi prohibeixen participar dins del temple. Aquest veto prové des de fa 2 anys, quan la cofradia Santa Anna i Sant Gil va aprovar normes que impedeixen l'entrada de la gaita mixta a les esglésies. Des d'aleshores, les dones han hagut de ballar sempre fora.
Que em sembla molt fort que l'hagin hagut d'aprovar. O sigui...
Clar, o sigui, s'ha creat la gaita mixta i han dit, ah, no entrais.
Exacte.
Sí, sí. I això, les participants denuncien que el masclisme continua molt arrelat al poble, com resulta evident, i que la convivència dels 2 grups és pràcticament impossible. Tot i la por a represàlies i la manca de suport institucional, mantenen la seva lluita per fer un espai per a les dones en les tradicions populars, afirmant que seguir ballant amb tranquil·litat moral... Ui, com? Que seguir ballant amb tranquil·litat moral de fer el que és correcte.
Exacte. Això...
Sí, jo crec que ensenyem, bàsicament aquest capítol serà de com la gent, això, el que he dit al principi, no?, s'escuda amb la tradició per mantenir vives unes pràctiques. Clar, estem parlant de cofradies, vull dir,
clar,
venim d'on venim.
Però, perdona,
no digues, digues.
Que el que em sembla fort és que diguin, és que la tradició és així o sempre hi han hagut aquests estatuts, però crear-los expressament perquè hi ha hagut aquest avanç, aquesta evolució, em sembla ja anar encara un pas més enllà.
Sí.
Llavors...
Totalment.
Doncs anirem fent això, anirem parlant una mica de diferents festes que hem cregut que tenen, que necessiten, des de la nostra part, aquesta revisió. Tot, hem de dir que tot això és a partir de notícies de diferents diaris, sí, que també ens hem informat a aquesta banda, i que estimem molt les festes populars. Sí. No estem criticant les festes populars, però sí que, com tot el que fem aquí a Espàcia, sí, necessita una revisió.
I que tampoc estem entrant en debat de què és la tradició, si s'ha de mantenir una tradició, exacte, sinó que li estem fent una revisió, com fem nosaltres, bàsicament és la nostra tasca principal, sí, i bueno, que sempre estem disposades al feedback.
Eso.
I que si ens voleu escriure, exacte, podeu.
Molt bé, doncs ara anem a una més coneguda, que són els Sanfermines a Pamplona, a Navarra, perquè aquest any s'ha complert els 50 anys des que les dones van poder córrer per primera vegada als encierros de Sant Fermín. És una tradició que durant més d'un segle va estar reservada exclusivament als homes. Fins al 1974, una normativa municipal prohibia explícitament que dones, infants i gent gran participessin al recorregut de toros.
Infants i gent gran em sembla prou raonable, la veritat.
Però les dones també són persones, sí, febles, sí, des, sí, d'aquesta, sí, perspectiva. Sí.
Això, perdó que et talli, però em recorda un tall de fan molt a l'APM d'un senyor que diu: "Ai, que a mi tia l'han encerrat en un robatori o algo, que era una dona de fer feines i es va quedar dintre d'un banc mentre atracaven", i el senyor estava com molt afectat. Diu: "Sí, tiene miedo que le pase algo". Diu: "Es que aún no he comido". Com dir?
Ai, sí!
Saps? Llavors és com... Potser els hi feia patir, potser més que, sí, per masclisme, perquè si els hi passa alguna cosa, qui em netejarà, sí, i qui em cuinarà, sí, no?
Fort, eh?
Sí. I quan acabi, qui em cuidarà? Ah, i
si... Quan jo tingui mal,
exacte,
no?
Exacte. Sí. Bueno, ara no hi ha cap llei que ho impedeixi, però només hi ha un 6% de corredores dones, segons les dades de l'Ajuntament de Pamplona. També només un 20% dels membres de les penyes són dones, que aquí anem a l'organització que hi ha darrere de les festes, que és tot també un debat. L'article d'on hem extret aquesta informació recull el testimoni d'Irardi Aguirre, que és una corredora habitual des del 2018, que explica que en el seu inici rebia mirades de menyspreu i comentaris paternalistes, però que amb el temps ha trobat altres dones que també corren i han creat una petita comunitat dins d'un entorn encara molt masculinitzat. Enllaço això, que no té res a veure, i era una cosa que volia comentar abans, he trobat un grup, un compte, que és un grup només de dones de Màgic, que després el recomanaré, ho farà a Madrid, però m'ha semblat brutal, perquè hi havia dones que portaven jugant 20 i pico d'anys i que era la primera vegada que gaudien d'aquesta manera, wow, lliure. O sigui que, en aquest cas, aquesta sororitat entre dones per passar-s'ho bé, perquè al final, sí, és això que hi ha darrere. I també posava en aquest article que la primera dona que va trencar aquesta prohibició va ser Mariví Mendiburu, el 1975, juntament amb una periodista que es deia Alicia Ribas, que van córrer amagades. I hem de dir que el 75 ja no estava prohibit, però, clar. Si el 2018 la miraven malament, imaginem-nos el 75, sí, encara, bueno, encara en dictadura.
I el Paquito, anava a dir, el Paquito tot just estirava la pota, no?
Exacte. Llavors van córrer amagades entre un grup d'homes per evitar ser expulsades. Des de llavors aquesta presència femenina ha anat augmentant, però molt lentament, com hem vist, i perquè és encara molt minoritària. L'article també subratlla que aquestes dones, a més de desafiar el perill físic d'aquests toros, també s'enfronten a aquest pes del masclisme tradicional d'unes festes on el protagonisme masculí continua molt dominant, tant en els encierros, a les penyes i a la representació pública en general.
M'estàs recordant el típic de: "Oh, vas sola pel bosc, què prefereixes, trobar-te un os o un home? Què prefereixes, córrer davant d'un toro o d'una colla de senyors?"
Home, tenint en compte el que ha passat amb la manada de Sant Fermín i tot el que s'escolta, doncs...
Pues potser davant d'un toro, la veritat.
Sí, davant d'un toro. Sí. A mi també m'ha recordat una mica la història aquella de la primera dona, i perdoneu perquè no recordo ni l'any ni el nom de la dona, però que va voler córrer la marató,
sí,
de Nova York,
pensant,
que va fer, i hi ha fotos brutals, sí, no, de senyors intentant
parar-la i treure-la de la cursa.
Tenim el punt de llibre.
Sí,
exacte,
exactament.
El nostre punt de llibre.
Sí.
També el que hem volgut fer una mica més enllà d'aquesta mirada feminista és que els enferminers obren una altra qüestió incòmoda, que és aquest tracte dels animals dins de les festes populars. Mentre les dones han hagut de lluitar durant dècades per poder córrer al costat dels homes, els toros continuen sent els únics que no poden decidir. Quan diem toros, diem altres tipus d'animals en altres festes. Llavors, aquests encierros presenten com una tradició, tant per la banda masclista com per la banda també de protegir els animals, aquest símbol d'identitat i de valentia, però són una forma de violència normalitzada envers els animals. Són perseguits, estressats i, finalment, molts d'ells morts a la plaça. com hem dit, a molts pobles de l'Estat hi ha animals que encara formen part d'aquestes festes, d'altres també hem de dir que hi ha molts que els han tret. Ara no recordo on era, crec que un poble de Mallorca ho feien amb ànecs de veritat i els espantaven, i ara ho feien amb ànecs de goma. Llavors, al final és donar-li un altre sentit a la festa i no perdre-la.
Bueno, aquest... com els deus que també tiraven cabres dels campanars i coses així, que ara pengen un muñeco.
Sí, sí, a mi m'han explicat avui també un que era que penjaven un ànec com una pinyata i l'anaven estivant i qui el treia guanyava, no? Clar, és com, ai, per favor.
Sí, tenim molt clar que hem avançat en aquest tipus de pràctiques, doncs també anem avançant en unes altres.
Sí.
Una altra notícia així rellevant és la Setmana Santa de Sagunt i el Misteri d'Elx a la Comunitat Valenciana. Que és, bueno, a la Comunitat Valenciana la presència de les dones en les festes tradicionals continua sent molt polèmica. Encara avui hi ha celebracions que exclouen o limiten la seva participació, com hem dit ara, apel·lant a la tradició.
La tradició.
A Sagunt, les dones continuen vetades de la Setmana Santa, ja que els estatuts de la cofreria només permeten ser confrares als homes. El col·lectiu Assemblea per una Setmana Santa Inclusiva, que està format per dones i també alguns homes, reclama des de fa anys canviar aquesta norma. Però les propostes d'obertura han estat rebutjades en votació.
Clar que sí.
Clar que sí. Blanca Ribelles, que és una de les impulsores, recorda la paradoxa de ser filla i neta de confrares sense poder participar en una festa declarada d'interès turístic nacional. O sigui, t'has criat tota la vida fent això, tu vols fer i diuen, no, tu no pots perquè ets una nana. Pues, evidentment, és bastant tot... vale, gràcies,
sí,
estupendo.
I a més que s'ajunten per intentar canviar les coses i el vot...
I el vot és que no.
Sí,
sí, i sent una cosa que és tan... O sigui, clar, una tradició, a part de lo negatiu que podem trobar en el capítol d'avui que estem parlant, és el més arrelat que té un al seu poble i a la seva terra, no? Llavors és com ridícul que encara haguem d'estar lluitant per espais com aquests...
És com si no ens deixessin córrer la cursa de trastos.
Exacte, no? O muntar una barraca o qualsevol cosa així, no? I no tenia cap sentit. Bé, això ja en parlarem.
Sí, sí, sí.
A Elx, no sé pronunciar això, però Elx. El famós Misteri d'Elx és un drama musical d'origen medieval que es representa cada agost i és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Manté la prohibició que hi participin dones i nenes basant-se en l'argument històric de que al segle XV, ho he dit bé, només actuaven homes. Però a més, enguany s'ha fet un pas enrere, perquè la Junta Rectora ha decidit excloure també a les nenes de l'escolania, el cor infantil que acompanya la representació. Des de la coordinadora feminista d'Elx denuncien que aquesta decisió perpetua una discriminació anacrònica i priva de la festa a moltes veus femenines.
Clar, i aquí està una de les claus, aquesta discriminació anacrònica. És que ja hem evolucionat, estem en un altre moment històric, tot i que ens ho amaguen i ens ho volen treure, però ja hem evolucionat.
Sí, bé, queda molt de camí, noia, sí. Per això estem aquí. Vale, jo us vinc a parlar de Campillos, a Màlaga, Andalusia. A Campillos, el carnaval d'aquest 2025 ha estat marcat per una polèmica, que vais a flipar, després de que l'Ajuntament decidís substituir la tradicional crema del porc per la d'una truja, coincidint amb les activitats del 8 de març. O sea, tot bé.
És que a més la foto després si vols mira la notícia, perquè la foto de la truja amb el biquini, bueno,
què? Sí. Això, segons
el 8 de març,
segons
recordem.
És que, bueno, en fi, segons el consistori, la figura, és que no sé, riure per no plorar, també us ho dic. Una truja en roba interior, maquillada, amb bolso i tatuatges.
M'agrada el detall dels tatuatges.
Que tothom sap que això és el que és una dona. Que és igual que és una pedra, un porc o una dona. Sí. Sí? Volia simbolitzar l'abolició de la hipersexualització de les dones i presentar-se com un acte reivindicatiu dins de les celebracions del Dia Internacional de les Dones. És allò que penses, hi havia algú amb dos dits de front en aquella reunió?
Que el problema d'aquí és a les organitzacions.
Clar, clar.
Ai, Jesús. I mira, poder inclús hi havia bona fe, però, mare de Déu...
No els ha sortit gaire.
No, tanmateix la iniciativa ha generat una forta reacció en contra, evidentment, especialment d'Esquerra Unida, bueno, Izquierda Unida, m'imagino, que ha demanat la seva reiterada retirada immediata. La coordinadora provincial, Toni Morillas, ha denunciat que es tracta d'una mofa flagrant cap a les dones, ja que cosifica i sexualitza la seva imatge.
Tot el contrari del que deien que
clar,
volien fer.
I no fa cap gràcia simular la crema d'una guarra estereotipada.
Perquè, clar, hem dit truja, però
clar,
en realitat...
Clar.
Perquè és la...
Seria una cerda?
Sí,
cerda?
No, però és la guarra.
O sigui, sí, sí.
Es diu guarra?
La guarra.
Sí, sí.
Ah. Clar, és que no només... Ho hem traduït aquí, però realment era la crema...
La quema de la guarra.
La quema de la guarra.
Hòstia. Me cachin la mà. Ai, fortíssim, fortíssim. Bueno, el cas ha obert un debat sobre els límits de la sàtira festiva i sobre com, sota la suposada ironia o crítica social, sovint es reprodueixen discursos masclistes disfressats de tradició d'humor.
Mai més dit disfressats.
Ostres, tu. Pues que això més que un discurs masclista és com directament, en plan, hiper mal gust, no? Mm. Bueno, jo es porto un parell més d'exemples perquè els meus companys de carrera i també del màster han tingut un parell, la Rebeca i el Jordi, sobretot, que són, bueno, han fet els seus treballs de final de grau sobre, sobre festes, i la veritat és que en saben moltíssim. Jo a dures penes en sé de castellà.
No.
Però m'han parlat, la Rebeca m'ha parlat d'un parell de casos que... O sigui, m'ha dit que vosaltres potser us serveixen per fer-li una revisió. Ella té l'opinió que tingui, vale? Però sí, jo us vinc a explicar una mica el que he trobat.
Sí.
El primer és el Colom de Valls, vale? Que agafaven, perquè si no m'equivoco, des del 2023 ja no ho fan, vale? Fan servir coloms de mentida, però agafaven coloms vius i els posaven dins de les boques de les àguiles. Àguiles no de veritat, vale? Són uns, com uns gegants.
Els coloms sí, però les àguiles...
Exacte, imagineu-vos uns gegants que tenen...
2023 no és pas tan lluny.
Eh? No, fa dos anys. Llavors el partit animalista PACMA va exigir que no utilitzessin coloms vius que estan lligats i es col·loquen dins del bec. Llavors hi ha tota l'explicació de la gent que organitza, deien no, però estan ensinistrats per això, tenen un veterinari que no sé què...
El mateix diuen dels toros.
Ah,
que no existirien si no estiguessin les corrides de toros, no existirien aquests toros, diuen.
Sí, bueno, clar, bueno.
Sí.
Vale.
Anava a fer un comentari de mal gust, però el faré. Llavors també hi ha la festa dels reixos d'Igualada que literalment la Rebeca em va dir un blackface tremendo, va ser la d'això. Llavors els actes de la festa dels reis d'Igualada que comencen el 28 de desembre amb l'arribada del patge Faruc.
Sí, a més és multitudinari a Igualada, és una cosa...
Sí, sí, que va acompanyat d'altres patges que també són negres, vale? Són persones negres.
Però no són persones negres de veritat.
Però no són persones negres, aquí està el problema.
Persones pintades de negre.
Exacte. Llavors, comença aquesta tradició a finals del segle XIX, vull dir que tampoc és algo mil·lenari.
No, però déu-n'hi-do que...
Sí, i que és possible que anteriorment es fes algo similar, no? Perquè això al final és una cosa molt religiosa, al final d'aquí. I comença el 28, però crec que dura un parell de dies. I fan com tot de històries. Llavors... jo crec que arriba un punt que per què dir per què el blackface està malament hauria de no fer falta.
Sí, no fa falta, no.
Estic segura que a Igualada hi ha gent racialitzada que podrien fer aquest paper tranquil·lament i al final les festes populars crec que ha de ser una cosa on s'inclogui a la gent que viu en el poble.
Exacte.
Llavors no crec que hàgiu de demanar fer una crida de gent no blanca que vingui a fer-vos de Faruc.
I entrem una mica en la polèmica de demanes integració i tu ets la primera o com a ajuntament o com a entitat que no els fas participar
que els exclous,
quan
clar.
Realment és la figura que ell representa.
Exacte. I llavors també un parell de casos on només s'inclouen homes en diferents festivitats o coses que es fan a les festes. Per exemple, el Ball de Diables d'Arbós, el Baix Penedès, només poden participar-hi homes. I això es fa també des del segle XIX, mitjans del segle XIX, i només hi ha un altre a Catalunya, en principi només n'existeix un altre que és exclusivament masculí, que és el de Sant Quintí de Mediona a l'Alt Penedès, que també és datat de mitjans del segle XIX. Faig molt d'èmfasi amb el quan va començar, perquè a mi pues, la veritat que 150 i pico d'anys no em semblen tants com per poder canviar
per dir
una
que
cosa
és tradició.
Així. Sí, podem considerar que és tradició, però tot es pot canviar, no?
Sí.
Però bueno, en aquest aspecte hi ha esperança, però us ho explicaré
bé,
endavant.
Vale. Jo vinc a comentar també, parlant d'aquesta interseccionalitat, la figura de la Mahoma. Vale? Ja comencem complicat, eh? A les festes de moros i cristianos, o sigui, ja tot és complicat. En aquest cas, aquesta figura de la Mahoma ja està a diferents llocs de la comunitat valenciana que celebren aquestes festes, i és una efígie històrica que està inspirada també en els gegants catalans, és a dir, com un gegant. I segons les fonts que hem cercat, tot això està estret d'un article acadèmic, aquesta figura encara s'utilitza a diverses localitats valencianes, com Biar, Villena, Castalla, Banyeres de Mariola.
Uau,
que guai.
I d'altres. Està sota aquest pretext de purificació i expulsió del mal, com els moros són el mal. Ha representat aquest enemic, el moro derrotat. Aquest relat és hereu d'aquestes guerres religioses, aquests imaginaris colonials que racialitza i deshumanitza el subjecte musulmà. El converteix en un ninot per fer-lo esclatar, perquè els feien esclatar, literalment. O l'enterren, i òbviament no és un acte neutre, sinó que és una simbologia de dominació. Algun d'aquests actes, precisament després de la crisi internacional de les caricatures de Mahoma el 2006, van desaparèixer aquesta explosió tan evident, van desaparèixer, tot i així, la figura de la Mahoma segueix existint a molts municipis. Llavors, hem de tenir en compte, des d'aquesta mirada antiracista, que cal reconèixer que aquesta escenografia reforça els estereotips i les jerarquies, com el cristià vencedor, el musulmà pensut, que són incompatibles ara mateix amb una convivència igualitària. A més, òbviament, té aquest viatge androcèntric, el toc cavalleresc, que és medieval, tot ple d'homes, i relega les dones a rols passius i decoratius. I, a més, tenint en compte que és la figura de la Mahoma en femení. Llavors, en aquest article, diuen que l'origen d'aquest article femení és ambigu. Per una banda, pot provenir de la tradició de referir-se a una figura com una imatge, de la paraula femenina, la figura, llavors hi diem
la figura Mahoma, de Mahoma. Sí.
Però també s'ha interpretat com una feminització burlesca utilitzada històricament per ridiculitzar a l'altre. L'altre, a més de ser musulmà, és una dona.
Llavors, tot mal.
Sí,
sí, no?
Amb aquesta debilitat i passivitat dels valors patriarcals.
Interseccionalment mal.
Exacte,
sí, exacte.
Tal qual. Llavors és una mica del cos feminitzat i dominat per la força masculina cristiana. O sigui, ja està. I el que diuen en aquest article és, i el que parlem aquí avui, és que la sortida no és esborrar aquesta memòria, és reinterpretar-la i fer-la compatible amb la convivència intercultural i amb la igualtat. Defensar una adaptació responsable, conservar la memòria, però eliminar les parts que atempten directament al respecte entre les cultures i els gèneres. Conservar el patrimoni, però deslligar-lo de l'escarni racial i el falocentrisme.
Sí, sisplau. Jo crec que el tema aquest de moros i cristians, món musulmà, món cristià, és un lloc, és un dels llocs on hi ha més resistència de la gent quan els dius, bueno, les tradicions, inclús més que en el tema d'incloure dones, eh?
Sí.
És algo com evidentment ve de la tradició, perquè això és el que és, però no pot ser tan difícil,
no,
eh?
Justament avui estava mirant una enquesta de discriminació i hi havia molta més discriminació en tots els àmbits que he vist en el tema de ser musulmà que de ser dona.
Sí.
I l'enquesta ho deia, de que et resultaria complicat el proper president o presidenta sigui, i, o sigui, el fet de ser musulmà era el que més rebuig tenia.
Bueno, som, suposo.
Aviam, tot això, el que estàvem dient ara de moros i cristians, és que no cal anar gaire lluny, perquè moltes de les tradicions catalanes també venen d'aquest origen, que segueixen reproduint tota l'imaginari del moro vençut o diabòlic, perquè els diables i els correfocs sovint també venen d'aquí. Que el dimoni, que és la figura central de moltes colles de diables, té atributs associats, sovint, no sempre, però sovint, té atributs associats a l'oriental o a l'infidel, pell fosca, turbants, espases corbades, tot el foc, el soroll, etc. Tots aquests elements provenen de la iconografia medieval que identificava l'enemic islàmic amb el mal i amb el foc de l'infern. El famós Vall de Diables de Vilanova i la Geltrú o de Tarragona veu d'aquest relat. La lluita entre el bé, que és el cristià, i el mal, els dimonis, que iconogràficament recorden moros. Farem després una menció també a la Triforca de Castellà del Vallès, però ja en parlarem més endavant. Perquè els gegants i capgrossos també segueixen una mica tot això, no? Els gegants moros, com Lleida, Olot, Tarragona, tenen pell fosca, turbants, i un altre cop tota aquesta estètica més orientalitzada, que sovint són els enemics dels gegants cristians. En algunes festes com la d'Olot, els gegants que són moros i cristians desfilen junts, però l'origen d'aquesta dualitat al final és una recreació d'aquesta victòria cristiana. I aquesta tipologia de gegant no és casual, perquè, com hem dit, segueix reproduint tots aquestes imatges i representa el moro com la figura exòtica estranya derrotada, encara que avui s'exhibeix sense aquesta contextualització.
Clar, expliquem-ho també, què hi ha darrere, i perquè una mica
bueno,
més enllà.
També hem de revisem.
Dir... Sí, exacte. També hem de dir que si hi ha persones que ens escolteu de tots aquests municipis i ens voleu dir això ha canviat, doncs, sisplau,
clar, perquè potser ha canviat i no ens hem arrentarat.
Farem aquesta correcció encantades.
Sí. Jo també ara...
Res m'agradaria més que ens corregíssim aquest capítol.
Exacte.
Sí.
Jo també mencionar... abans d'entrar a aquesta última part que us explicaré, que crec que també hi ha moltes tradicions que se'ns expliquen que són producte molt d'aquest enfrontament que va haver entre el món islàmic i el món cristià aquí a la península, que també li cal una revisió fortíssima perquè la gent, entre conquistes, reconquistes i mandangues, ningú té ni idea de què va fer aquí, ni de com era aquí, perquè ni uns eren santos ni nosaltres eren tan mals.
Ni de que no van marxar tots.
Bueno, sí, és que clar, bueno... En fi, la ignorància és com el nostre pa, una mica. Però que també hi ha moltes tradicions que venen del món pagà i que llavors el cristianisme les absorbeix.
Sí,
i quan s'ha de trobar un...
Bueno,
un
Nadal,
dolent,
eh? No...
Sí.
Però quan s'ha de trobar una alteritat
en
l'edat medieval, no? I justament en aquest moment d'enfrontament, doncs se substitueix. Però això jo també estic bastant segura... i sense ser jo experta d'això, si algú és i m'ho vol també retraure, està superbé, que té a veure amb l'Església intentant agafar una altra cosa com per servir d'enemic, no?
Sí, crear l'altre.
L'altre, l'alteritat, correcte.
Sí.
Llavors, jo així, com per acabar aquest bloc, parlar de que és el que dèiem, que a vegades no cal anar tan lluny,
no
per trobar cosetes. Llavors, primer recordar que fa uns anys, això si algú que ja rondava per barraques en aquell moment se'n deuen recordar, va ser un dels primers anys que es va fer un punt lila. Diria que aquest any encara el punt lila el gestionava Carneres.
Diria
perquè...
que sí, que era el que era...
Correcte.
Sí.
I jo recordo que jo estava en aquell punt lila i se'ns va venir a dir, i vam observar amb els ulls, que hi havia una barraca que anaven disfressats de mecànics,
sí.
Això és rellevant,
sí.
Perquè tenien un calendari Pirelli.
No un.
Varis. Però no... Bueno, és que espera. Tenien un o varis, vale? Calendaris Pirelli. Els calendaris Pirelli, per qui no ho sàpiga, és una marca de pneumàtics que feien uns calendaris que si algun cop heu anat a un mecànic d'aquells de la vieja escuela, allò fa un... perquè està ple... Pues, bueno, amb unes poses us podeu imaginar. Amb poca roba com a molt...
Clar,
vale?
Dones amb poca roba.
Dones amb poca roba com a molt, insisteixo.
Ara no són així, els Pirelli.
No.
Ara tenen un altre... Són dones, que jo sàpiga, però tenen
bueno,
un altre...
Menys context. Mal, també t'ho diré. I recordo que quan se'ls van a dir a aquesta gent, escolta, no podeu... O sigui, enteneu que tenir això aquí és d'un mal gust increïble i volem que sigui un espai segur, etc, etc. Ens han dit, no, però si també tenim un de datatius, perquè hi havia un calendari de Pirelli masculí. I és en plan, but that's not the point. O sigui, no és aquest el problema, saps? Vull dir, cap dels dos. O sigui, no. I recordo que vam anar a dir-los-hi diverses vegades i fins que no va anar una persona de l'Ajuntament, que casualment era un home, no ho van treure. I al final ho van treure. I llavors una altra, una miqueta més recent, van ser les cantades de Sant Feliu de l'any passat. Aquest any...
L'any passat va ser?
Jo diria que va ser l'any passat.
L'any passat o l'altre, eh?
Bueno, aquest o l'anterior.
Jo diria que l'anterior.
Vale, perdoneu. Bueno, fa poc.
Sí, fa poc, fa poc.
On les cantades, primer problema que teníem amb les cantades és que només s'accepten homes. Vale? Que abans he dit que és de les poques que no sé què homes, però bueno,
pues
les cantades de Sant Feliu també serien unes. Vale? Llavors hi ha hagut diverses dones que han intentat entrar i sempre se'ls ha dit que no. I el problema aquest any, que hi va haver la polèmica fa dos anys, és que les cantades bàsicament són com criticar la gent del poble i fer com una mica de safreig, no? Amb una mica de picardia, però que tingui gràcia, no que ofengui. I hi havia... varis comentaris, però específics un cap a una persona, una dona, que eren superfaltons i com masclistes a més no poder.
I també n'hi havien racistades, no?
No, o sigui, sempre assumiré que n'hi han de racistades.
Bueno,
vull dir, sí, segur que n'hi havien de racistades. Crec que recordar que sí. Però recordo que es van ajuntar unes quantes veïnes i van intentar actuar i he intentat aconseguir una mica més d'info, però bueno, sí, quan m'arribi una cosa més exacta d'algú que estigués allà o que s'hagi...
Potser sí que va ser l'any passat, no? Perquè des d'Espàcia vam dir alguna cosa.
Ai,
no me'n recordo.
Ja no recordo, com, no sé ni quin dia era ahir, però bueno. Llavors això, que a casa nostra...
I la meva pregunta, aquest any no s'han fet? S'han tornat a fer des de que va passar això?
Sí que s'han fet, crec que sí que s'han fet.
I segueixen amb la mateixa norma que només són homes?
No en tinc ni idea. Si algú de Sant Feliu ens ho vol
sisplau,
explicar...
Sisplau, sí, si algú de Sant Feliu o algú que sàpiga la info...
Sí, exacte, fem una crida.
Que ens ho digui. Doncs passem al pròxim bloc. M'entens en català, mon xerri, com serà?
Visca fades.
Visca.
En aquest segon bloc parlem dels escenaris i les actuacions. Els escenaris de la festa són molt més que punts d'entreteniment. Són espais de representació simbòlica, on es fa visible o s'amaga qui té veu i qui no. Durant anys, molts pregons, concerts, espectacles de les nostres festes han estat dominats per mirades masculines i heteronormatives, i això ha condicionat el relat col·lectiu que projectem com a societat. En aquest espai del capítol d'avui posem el focus en qui puja a l'escenari, posem alguns exemples, i com es representa la diversitat. Parlem de pregons que trenquen esquemes, com el de l'Anna Pola Vilabarraques, a Draquelarre al Chiri, i que va portar aquesta mirada queer a les festes populars. I també del grup d'artistes que, amb les seves cançons i posada en escena, qüestionen els rols de gènere i reivindiquen altres maneres de viure la festa. Perquè diem que la cultura popular no és només l'herència, és també creació, transformació i resistència.
Mm. Perdona que et corregeixi només una cosa. L'Anna Polo no va fer el pregó a Vilabarraques.
Ah, és veritat.
Hagués sigut èpic. Estaríem parlant d'una altra cosa totalment quan mencionem el tema del pregó.
Disculpeu, és veritat, no. Com Draquelarre sí que va fer el Chiri, que... hem dit al principi, si no sabíeu què era el Chiri, són les festes...
Ara sabreu què és el Chiri, perquè en parlarem.
Llavors sí que eren les festes alternatives, és vital. L'Anna Polo va ser el de l'Ajuntament.
El pregó de l'Ajuntament, sí, exactament.
Sí,
ara parlarem de l'Anna Polo, no patiu.
Vale, doncs jo per aquesta part he volgut demanar una mica d'ajuda a algú que estigués una mica més ficada, i la meva amiga l'Alba porta ja 3 anys a ficada a la comissió d'escenari de Vilabarraques, perquè, bueno, perquè no ho sàpiga, Vilabarraques és una...
associació.
Sí, és un col·lectiu, però que és tot autogestionat. És a dir, tot ho organitzem entre la gent que formem part, no? I que llavors, en principi, hi ha unes quantes barraques i cadascú està en comissions. La idea és que tothom participi per fer-ho més fàcil per tothom. Llavors, primer això, agrair a l'Alba, que m'hagi ajudat i que m'hagi enviat un mini-podcast per explicar-m'ho, però jo us faig un resumet. Doncs això, com us deia, porta ella 3 anys a la comissió d'escenari amb altra gent, i segons el que m'explica s'ha avançat molt perquè fa la presència femenina i LGTBIQ+. Segons ella, és una feina que requereix molta força de grup i unes bases establertes per poder anar tots a una.
Clar.
I que fa relativament poc que això passa d'aquesta manera. Uh-huh. És a dir, jo crec que deu fer això, segons em va dir, un parell d'anys, que van intentar com fer unes normes no escrites o una mena de pacte entre la gent que estava a dintre per poder complir aquest objectiu, no? Es reuneixen bastant sovint, i un dels temes, evidentment, com que és comissió d'escenari, que més debaten és qui portaran. Clar. Perquè una de les coses que més ens enorgulleix a les festes majors és que creiem que la varietat que hi ha de música, sobretot, fa que sigui atractiu per pràcticament tothom. Uh-huh. Que són les millors festes majors del Vallès? No ho he dit jo, però podria ser. Llavors, hi ha una estratègia interna amb la qual es pretén que hi hagi això, una paritat, un 50% de representació femenina i o LGTBIQ+. L'Alba diu que és una feina dura perquè per tal d'arribar a una paritat hi ha d'haver una discriminació positiva. Uh-huh. I que algunes vegades el que els agradaria portar, els qui els agradaria portar, o sigui, grups que els agradaria portar, doncs potser no poden... diguéssim, entrar perquè ja hi ha hagut uns altres espais ocupats per complir aquest cupó, no? Però bueno, que en principi tothom està més o menys content, per això és una comissió. Llavors jo aquí vinc a parlar una mica de dades, vale? Perquè sí, sé que ens agraden les dades.
Ja has robat a la Mireia, sí. Les dades.
Et robo un moment les dades. No, perquè em va passar, perquè vam fer també llavors un cop acabat, doncs quin percentatge tenien de tot. Llavors us faig una petita comparativa entre el 2024 i el 2025, vale?
Vale, som-hi.
Llavors, el 2024 hi van haver 4 DJs, dels quals 3 eren homes i una era una dona. De 7 grups, 5 tenien presència femenina i 2 eren tot homes. Llavors hi havia un grup de tot dones, que eren 4 dones, un grup de majoria dones i un missatge LGTBIQ+, perquè això és una altra cosa que també m'ha dit, que potser si no aconsegueixen que siguin dones o gent del col·lectiu, doncs que com a mínim tinguin un missatge així. Llavors hi havia 2 grups amb dones que eren cantants, que això també, bueno, podríem entrar també en un debat de què. I llavors el 2025, que ha sigut aquestes últimes, que han sigut molt xules, la veritat. Mm-hmm. Hi han hagut de 5 DJs, 2 eren homes i 3 eren dones.
Ah, vale. Mm-hmm.
De fet, el primer DJ i l'últim DJ eren els homes i les del mig van ser dones, perquè vam tenir 5 dies, també recordar que aquest any va ser dur.
Sí.
De 11 grups que hi van haver, 5 tenien presència femenina, 5 eren tot homes i un de no binari. de gent no binària, m'imagino, de presència femenina hi va haver un grup on les dones eren les cantants, dos grups on les dones eren les coristes o ballarines, un grup que la DJ era una dona i un grup on la majoria eren dones, menys la bateria, que això és Aikol Grupo, que són tres noies de Madrid, i llavors hi ha el bateria que tenen, que sí que és un home. Llavors, aquí hi ha un percentatge que no sé ben bé com s'ha tret, per tant, no el diré, vale? Ja l'analitzarem, però bueno. Vale. Llavors, això, l'any passat gairebé arriben a un 50%, tot i que no es va poder, però ja anava com una mica com tirant cap a aquest any, que és quan s'ha aconseguit, no? Pues Aikol Grupo, com ja he mencionat, a part de que va ser superxulo el concert, també va venir Fades, que sentíeu fa un moment, que també ens va encantar, i crec que l'ambient, sobretot a les primeres files, no parlaré de, diguéssim, de l'exterior, però era molt guai, vull dir, vam estar allà donant-ho tot i...
Em vaig colar un moment al backstage a parlar amb elles i els vaig dir, tenim un programa a la ràdio, no sé què, us podem convidar? I va dir, ai, sí, ja parlarem. Així
pues
que...
Mira, quién sabe. També l'Alba ens menciona que hi ha una part de la representació de gènere i de la comunitat queer que el que vol és com, o sigui, el que es pretén és generar un espai que tothom se senti representat i que pugui ser un espai segur, això una mica unit també a altres comissions de Vilabarraques, i que al final la comissió d'escenari, ella creu que té un pes molt important en
això. És que al final que deien, la representació, el que veuen la resta.
Clar, si només veus 20 grups de senyores, doncs... Llavors també va breument parlar del Bartomeu,
El nostre estimat Bartomeu,
que és un representant simbòlic de les festes i que ja fa un parell d'anys que qui habita aquest ésser...
Clar, perquè, aviam, context, per si no ho sabeu, que dubto molt que hi hagi gent que no ho sàpiga, però el Bartomeu és un cap gros. Llavors, la persona que es posa aquest cap gros...
Sempre, o gairebé sempre, si més no, al principi era un home. Vale? Llavors, ara ja fa un parell d'anys que sempre s'intenta que siguin dones. També...
No m'agradaria la Bartomeva o la Martobevi.
Sí. Bueno, a mi m'han arribat veus de que és no binari, però bueno.
El Bartomeu.
Sí. Vale,
que
vale.
Llavors hauria de ser el Bartomeu, però bueno. Sí, vale. Però és una altra cosa. Però també és veritat que, si no m'equivoco, hi ha dos Bartomeus, és a dir, el cap gros, n'hi ha dos.
L'antic i el nou.
L'antic i el nou, correcte. Llavors, però que l'anunci que s'ha fet aquest any, que es va fer aquest any de Vilabarraques, eren dos noies, les que anaven dins. I llavors això, el que volen és que s'alineïn les actuacions amb els valors de l'entitat. I recordar que això no només passa a Vilabarraques, sinó que també passa al Margen Beer, als vermuts i totes les altres activitats que es munten des de Barraques. I com a últim apunt em va voler apuntar que a les batucades, que es fan sobretot al Correu Locals, però que també es fan en altres esdeveniments, el 50% de les persones que toquen en batucades són dones.
Molt bé.
I que llavors també això ella creia que era important com per representar. I per últim ens ha felicitat per la feina que fem i ens envia un petonet.
Gràcies, Alba. Un petonet per tu també.
Per la seva feina.
Exacte, moltes gràcies.
Doncs parlant de la festa de Castellà, parlarem ara sí del pregó que va fer l'Anna Polo a aquesta festa major del 2025. Anna Polo, per si no sabeu qui és una periodista i humorista coneguda sobretot pel seu podcast Oye Polo, amb la seva companya Oye Sherman, coneguda sobretot per això perquè és on la vaig conèixer jo, tot i que ha fet moltes altres coses.
Sí.
Primer de tot vull dir que jo no acostumo mai a anar al pregó. És una d'aquelles activitats de festa major que sempre me la salto perquè no mai m'acaba de cridar l'atenció. I aquest és el primer any que hi he anat pel simple fet de que volia anar a veure l'Anna Polo.
Clar que...
O sigui, m'era igual si era el pregó, si era un monòleg, és que m'era igual.
Sí.
Quan jo vaig veure anunciat que el pregó el faria l'Anna Polo, jo em vaig alegrar moltíssim, perquè un pregó fet per una dona, obertament lesbiana, i que a sobre critica bàsicament la societat i el panorama en el que estem amb humor, és meravellós, jo encantada. Però evidentment va ser una aposta arriscada, jo crec. Vull fer també una menció de que vaig arribar tard al pregó perquè l'Instagram del Fem Castellà van dir que s'endarreria per problemes tècnics i no es va endarrerir tant com van dir, i quan vaig arribar
mira,
jo ja havien començat.
I hagués arribat
jo,
tard,
jo vull dir que jo encara vaig arribar més tard que tu.
Sí, és veritat.
Per lo mateix.
Sí.
Ah, mira, vale.
Dit això, quin és el meu feedback del pregó? A mi em va encantar. Resulta, o sigui, quan estàvem allà, tu Maria també hi eres, resultava bastant evident que la gran part del públic no estava connectant del tot amb ella.
Potser hagués connectat més a Vilabarraques.
100%.
Sí, segurament, sí.
Per això quan ho has dit he pensat...
Ojalà! jo sí que estava connectant, però la majoria de gent crec que no. I de fet això jo crec que a mi també em va agradar. no? Perquè el fet de que una sola dona dalt d'un escenari pugui incomodar una gran part del públic parlant ni més ni menys que de la realitat de ser dona i ser lesbiana i assenyalant comportaments masclistes i que tothom s'incomodi, demostra i posa en evidència que queda molta feina per fer, no?
Exacte.
I potser era, alguna persona a vegades m'ha dit que era poc festiu, que no era com gaire de festa major, que són temes per algun altre context i no per una festa major. Entenc per on es vol anar amb aquest argument, però jo no t'ho compro. Perquè, com he dit abans, jo no he anat mai a cap altre pregó perquè mai m'ha semblat interessant i per un cop a la vida he tingut algú dalt de l'escenari amb qui sí m'he sentit identificada al 100% dient veritats com un temple. I per mi sí que és festiu perquè una festa on m'hi veig representada i respectada i m'hi sento segura és molt més festiva i alegre que una festa en la que no m'hi sento. Mm-hmm. I si algú li va incomodar el seu discurs, segurament és que té coses a revisar-se. I sí, segurament va ser una aposta arriscada, potser no tothom va connectar amb ella, però va connectar amb un altre sector del poble que mai se sent representat.
Exacte.
I també confio que aquest pregó en algú potser li va fer un petit clic i el va fer pensar i potser va ser un petit granet de sorra per començar a canviar les idees d'alguna gent. I ja està. I això és el que havia de dir jo sobre el pregó i que li vull enviar un aplaudiment i una abraçada a l'Anna Polo, que ens va encantar el teu pregó,
Anna,
i que convidem a l'Ajuntament a que es prengui aquest tipus de riscos més sovint, la veritat.
Sí, digues.
No, que vull aprofitar que les festes d'aquest any de l'Ajuntament han estat nominades a un premi de festes.
És veritat, ho vaig veure.
Les nostres?
Sí. Home, no sé com es diu ara, Premi Arc. Disculpeu que no sé, però aquesta setmana crec que va sortir la notícia, o sigui que felicitem també a l'organització poble.
Jo mencionaré ràpidament que l'intèrpret de llengua de signes que hi havia en el pregó és el meu amic l'Òscar. Un saludo, Òscar, no sé si ens escoltes, però un saludo per tu. I que
anem enviant saludos.
Sí, anem enviant saludos. I que després vaig anar a parlar amb ell i li vaig dir, hòstia, m'ha agradat molt, no sé què, i em va dir, sí, però bueno, clar... que jo li vaig preguntar, dic, què creus que la gent, no?, perquè tal... Diu, bueno, crec que potser, doncs, això, la gent no ha acabat d'entendre, però ell em va dir que li va encantar i que fent-li d'intèrpret també li va
agradar. Ah, ell se'l veia en la seva salsa allà dalt.
Va arribar unes altres persones i
sí,
ja està.
Sí, i allà estàvem. I també que jo li vaig enviar un DM a l'Anna Polo.
És veritat. I li vam voler enviar un des d'espai, al final crec que no ho vam fer.
No, però jo li vaig enviar i contesta, em va dir que moltes gràcies, li vaig dir bàsicament en plan, bueno, que doncs, potser aquí el poble era una mica sossos i que no es rellés i que tal... i ja està.
Anna Polo, si estàs escoltant això i ens vols donar feedback de com va ser la teva experiència dalt de l'escenari fent aquest pregó, ens encantaria.
Ah, sí, ja sé que anava a dir que quan, després del pregó, tu i jo estàvem allà i una persona, ara voldria fer allò de no sé què punto que fan els
embuts.
Embuts, però no ho faré, però ens va preguntar que si ens havia agradat i tal.
És veritat.
I recordo la Gina que quasi li surten xispetes als ulls dient bàsicament el que ha dit ara, que a ella li va encantar i que ja està.
Estupendo.
Sí, va ser un moment èpic.
Sí.
Doncs jo parlaré de Xiri.
Per fi, què és el Xiri, Mireia?
Precisament doncs, les Vilabarraques de Barberà del Vallès. Estava fent avui memòria i fa 20 anys que vaig anar per primera vegada al Xiri, o sigui, quan tenia 17, va ser la primera vegada. Crec que aquell any no vaig venir a Vilabarraques, jo vivia a Sabadell en aquell moment.
Jo aquest any comptava i dic, vale, 20 anys a Vilabarraques, jo estava a les primeres Vilabarraques.
Clar, jo les primeres no, però potser les segones, les terceres, segur que sí, perquè era un d'això, per mi, de les millors festes del Vallès, però el Xiri sempre ha estat el más alto. És, a més, està fet... per diferents col·lectius, està organitzat per diferents col·lectius, Obriu Pas, que són molt, molt típics de les festes alternatives de Barberà del Vallès, i a més, el que em va agradar aquest any és que tenien un pregó alternatiu, que també, no sé si a Vilabarraca es fa com un pregó alternatiu.
Sí, bueno, el pregó jove, que es fa per
a locals. Conviden algú per...
No, el pregó el fa sempre l'Ibertomeu.
Perfecte. Doncs en aquest cas va haver-hi una actuació de Drakelarre, que també parlarem en aquest podcast de Drakelarre, que és un grup de tres dracs estupendes.
Us estimem, Drakelarre.
Sí. Ja parlarem. I després d'aquesta actuació, elles mateixes van fer el pregó amb el Col·lectiu de Barberà, que és un col·lectiu...
Una gent molt xula.
Molt xula. Convidem també al Col·lectiu a participar amb nosaltres i tenen una mirada transfeminista, interseccional, inclusiva, i fan moltes activitats diferents. I llavors comentaré una mica el que es va dir al pregó, perquè l'he revisat, perquè la vaig gravar sencer. També ara, quan estaves dient l'ambient que hi havia, hi havia molt bon ambient perquè, a més, van dir porteu banderes per recolzar el col·lectiu LGTBI, però també vaig escoltar comentaris. Jo estava a primera fila i, òbviament, vaig escoltar comentaris i va haver-hi un moment que unes de les camps que jo anava van dir pues, iros, o sigui, ja està, marxeu d'aquí, no passa res.
És fàcil,
marxeu
ningú us
obliga. I s'ha acabat, sí. Exacte. I una de les coses que van dir és... van comentar que el drag era trencar barreres de les imposicions de gènere a través de l'art. Mm-hmm. Em va agradar molt aquest concepte. També van fer... van esmentar l'increment dels discursos d'odi envers les dissidències i que venia aquest acte per donar suport, donar suport a una comunitat sencera que demostra compromís i que la unió fa la força contra l'odi i la intolerància. També van tenir present a les persones migrades, racialitzades, les que viuen sense sostre, les que presenten diversitat funcional, les treballadores precàries. I també em va resultar interessant, perquè són un col·lectiu molt jove, i van fer referència a l'especulació immobiliària. Barberà està encara més a prop de Barcelona i encara és més ciutat dormitori. I van utilitzar aquesta plataforma per demanar que el veïnat ha de pensar què volen de la seva ciutat. Que cal cuidar-nos perquè la joventut pugui creure que hi ha les mateixes oportunitats d'oci, de cultura i laborals que en altres ciutats com a Barcelona o Sabadell. També, a més, van mostrar el seu recolzament a Palestina i, com va dir la Rosy Ho, ho dic bé?
Sí.
Vale, ara dic, sí. Va dir, no fer res al respecte també ser còmplice, guapa.
Díselo, Rosy! No sabeu com m'agrada aquesta cançó. Bueno, entrem a l'últim dels últims blocs del capítol d'avui, que és les pràctiques transformadores, perquè després de parlar de les exclusions i dels estereotips que encara preveuen a moltes festes, toca preguntar-nos com seria una festa realment inclusiva. Què vol dir, més enllà de posar un cartell que digui lliure d'agressions masclistes o tenir un punt lila, perquè tenir això no és simplement... No, ja no... Es poden fer més coses. En aquest espai volem anar més enllà del mínim imprescindible i pensar en bones pràctiques que transformen de debò l'experiència festiva, des de garantir espais accessibles i segur fins a incorporar la diversitat i la igualtat com a part del disseny mateix de la festa, perquè tenir un espai reservat o un missatge políticament correcte no n'hi ha prou si l'entorn continua sent hostil o incoherent amb els valors que proclama. Posarem exemples concrets de festes que han començat a fer aquest canvi, que demostren que la festa també pot ser un espai polític capaç de qüestionar privilegis, generar referents i imaginar altres maneres de celebrar més lliures, més diverses i transformadores. Abans d'entrar en la festa de la que us vull parlar jo ara, vull fer una petita menció que em fa molta gràcia, no, que a Vilabarraques hi ha un espai reservat a persones amb mobilitat reduïda, que és com la típica plataforma on es pot accedir amb cadira de rodes o altres tipus de... com es diu? De...
vehicles?
De vehicles.
No, de vehicles, no, de...
De diversitat funcional, vols dir?
O... Sí, bueno, és igual, sí.
Vale.
És que em ve com la paraula en anglès, però tampoc okay. Em ve del tot. És igual. Moltes hores de... que està molt bé, però després mires la resta de terreny de Vilabarraques i dius, hòstia, és que per arribar aquí, tio, és molt difícil.
Sí, sí.
I no,
és... Llavors pensem una mica més enllà.
Sí, sí, exacte. Sí. Vull dir que jo mateixa m'hi vaig deixar un turmell, aquestes sí. Vilabarraques, en aquest terreny tan meravellós.
Sí, sí, sí. És... la vida no és un lugar segur, no, no. Eh? La barraca és menys.
Vale, doncs la festa de la que us vull parlar jo, que crec que està fent canvis interessants, és la cançoneta que ha sonat ara mateix, que és l'Escaldarium. L'Escaldarium és una festa de Caldes de Montbui que bàsicament explica la llegenda de l'origen de les aigües termals del poble. És una festa que a mi m'encanta i he anat 10 anys seguits.
Jo no n'hi he anat mai.
Oh, és espectacular. Okay. Ara has d'estar preparada per multitud de gent.
Okay.
Jo com a persona...
espectadora.
Que no m'agrada gens el foc, ni els petardos, vale? Ah, o sigui, tipus anar a diables i coses, no. Caca, però... et pots posar lluny i veure-ho okay, sense okay. Veure...
Clar, a mi m'agrada estar allà al mig del
sí, no, 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 això cadascú...
Això crec que l'any passat va ser el primer any que no hi vaig anar, però hi tornarem perquè m'encanta. I és una festa on les bruixes tenen molt de protagonisme. Vale? Perquè ens remuntem a la cacera de bruixes que hi va haver a Catalunya, que com bé sabem a Castellà es van penjar tres dones, la Violant, l'Eulàlia i la Jerònima. Bé, doncs a Caldes no va ser una excepció i també van ser jutjades... i la majoria d'elles executades, 7 dones. El maig de 1619 van ser jutjades Antònia Puig i Braga, Margarida Pujolràs, Margarida Mimó i Casavelló, o Margarida Mimona, i Montserrada d'Urrius. I el 1620 van detenir cinc dones més, de les quals només l'Eulàlia Úrsula, que només tenia 18 anys, va ser l'única que es va salvar i la van alliberar, però estava condemnada a mort.
Okay. Que gran el nom d'Eulàlia Úrsula.
Sí. La festa en si de l'Escaldàrium són varis dies que contemplen moltes activitats relacionades amb la llegenda i amb les bruixes. Hi ha alguns contes sobre bruixes, fatilleres i altres remeieres. També es fa el rebost de les bruixes, que és una petita fira d'herbes, remeieres i ungüents. I sobretot es fa el judici,
sí,
que és una representació teatral dels fets que van passar a Caldes, aquests que acabo de dir, on aquestes set dones van ser condemnades a mort per bruixeria. Ara us llegiré un fragment de la web de l'Escaldàrium que crec que deixa clarament que explica molt bé el que volem dir. És precisament aquesta part de la història la que el judici de l'Escaldàrium de Caldes de Montbuí, un dels actes centrals de la festa, busca visibilitzar i reivindicar des d'una perspectiva feminista. L'Escaldàrium, conegut com la Festa del Foc i l'Aigua, va més enllà de la simple celebració per narrar la llegenda de l'origen de l'aigua termal, incorporant-hi elements que recorden el passat més cru de les nostres ancestres. El judici no és només una representació teatral, sinó un acte de memòria històrica i de consensió feminista. Basat en els fets esdevinguts l'any 1619, l'espectacle teatralitzat recrea amb fidelitat i respecte els moments d'aquells processos injustos des de l'acusació fins a la sentència. També convida el públic a endinsar-se en l'ambient d'aquell segle...
17.
17. Se'm dona molt malament, això.
No passa res, m'ha passat molt de temps.
D'aquell segle XVII, enlimant-los a vestir-se d'època i mantenir un silenci respectuós que permeti la immersió en la tragèdia que van viure aquestes dones. I és aquí on el passat i el present es troben. A l'Escaldàrium, la connexió amb aquelles dones perseguides es fa visible a través de les bruixes de l'Escaldàrium. Són elles, amb la seva presència imponent i ritual, les que porten el foc a la plaça. Un foc que és alhora purificador i recordatori del passat. En un acte de reivindicació i empoderament, les bruixes de l'Escaldàrium són les guardianes d'aquesta memòria, les que porten la flama de la resistència i a la que es permet que la història d'aquelles dones no s'oblidi. Simbolitzen la força femenina, lliguen la tradició amb la denúncia de la misogínia històrica i la lluita per la justícia actual. La seva entrada amb el foc no és només l'inici d'una celebració, sinó la reafirmació de que la història de les bruixes de Caldes és una part viva de la identitat del poble i que és la seva veu, abans silenciada, ara ressona amb força a cada Escaldàrium.
Molt bé.
Chapo.
O sigui, res més.
Un aplaudiment
ja
per l'organització de l'Escaldàrium. Sí. Vull mencionar que aquesta teatralització actualment va a càrrec de La Forca, que és un col·lectiu que va néixer el 2020 amb l'objectiu de realitzar activitats diverses per tal de desmitificar la bruixeria en favor de l'apoderament femení i convertir-se en el col·lectiu de referència al territori en termes de feminisme i el paper de la dona en la història, la cultura i altres àmbits interdisciplinaris. Estupendo.
Molt
estupendo.
Bé, tot, sí, tot,
sí.
Molt bé. Quan són?
A l'Escaldàrium?
Sí.
El juliol? O l'agost? És l'estiu, segur.
Juny-juliol?
Vale,
és
vale.
Que sempre em lio amb aquests dos mesos, no sé quan és, okay. I sé que és com el cap de setmana del segon, rotllo 13, 10, vale. Cau per aquestes dates.
Hi ha molta gent, també.
Sí.
Amb això, vull dir que si, per pillar un bon lloc, el seu és arribar amb temps.
Clar,
la
clar.
Festa en si és molt xula, o sigui, el que és l'Escaldàrium en si, el foc i l'aigua, que és la part que a mi m'agrada, és molt, molt xula. He vist el judici un cop només i és espectacular. I, de fet, tenia una companya de classe a la uni que era una de les noies que actuava i que ella la penjaven.
La penjaven.
Molt èpic.
He vist els vídeos, però no hi he anat. Molt
sí,
bé.
Sí, sí. Poder, els hi podríem fer un truc als aquests del...
Els de la forca.
Sí, els de la porca, sabeu?
Ah,
els de la truja.
Ah, sí, els de la truja. Sí.
Que no és tan difícil,
sí,
vull dir.
Exacte.
Fer-ho bé, no? Sí. Ja que ho vols fer, fes-ho una mica.
M'agrada molt que remarquin, no?, que la representació és fidel i no sé, i tal, 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 i amb respecte, i que es demana silenci i respecte per commemorar aquests fets. O sigui,
i que tot
molt.
Que parlin de l'origen de les aigües termals, fiquin un element que poder no hi era en un primer moment, però que també es creu rellevant, no?, per parlar de la història de Caldes.
Sí.
Sí, sí.
I que una festivitat també pugui ser respectuosa, llavors.
Sí.
Està molt bé.
Bueno, doncs, recordeu que abans us he parlat d'aquells que eren diables, que només eren
sí.
homes i tota
sí,
aquella història.
Sí,
vale,
de l'Alt Penedès.
Us parlaré d'un parell d'exemples de llocs on les dones han resistit, han fet força i han aconseguit una mica ser partícips d'aquestes celebracions populars. Mm-hmm. Sofia Morales és la primera cantant de jotes amb rondalla pròpia a les Terres de l'Ebre, que ha pres el relleu dels més vells ja morts com Lo Canalero, Lo Caragol... Caragol, eh? Poso això.
Sí, no és que és caragol, eh? Caragol. És caragol, eh?
O Lo Teixidor. Mm-hmm. És a dir, s'ha convertit en la primera cantant de jotes
molt bé, Sofia.
Amb aquesta... Mm-hmm. amb aquesta importància que té dintre d'aquestes festivitats. Mm-hmm. I a l'altre extrem, a Mataró, que jo sóc molt fan d'això, però bueno, ja sé que ja tiro una mica més de lo radical, hi ha el primer ball de diablesses, en què només s'accepten dones, o sigui, només s'accepten els homes com a timbalers, mm-hmm. però que la resta són dones, i aquesta discriminació, pel que sigui, no ha provocat mai cap problema.
Per què serà?
Per algo, pues no sé, no sé. Perquè bueno, els homes poden participar una miqueta, però diables només poden ser elles. Per això són diableses, no
clar,
diables.
Clar.
Llavors, tot això crec que és un tema a tocar i a investigar molt, que encara no s'està fent de manera molt activa. Tota aquesta info jo l'he tret d'un article de l'Ara, però era bastant superficial. Llavors, convido també a la gent que li agradem les festes populars i demés a que intenti investigar una mica des d'aquesta perspectiva també, no?
Doncs
intentar
sí.
incorporar. I llavors també tirant cap a casa una mica, parlar-vos de la Comissió Interseccional de Vilabarraques. Uh-huh. Que vosaltres ja sabeu, perquè us he fotut la turra diverses vegades. Però bàsicament és una comissió que neix aquest any, que jo en formo part, també per ser totalment transparent, i va començar com una comissió feminista, o sigui, en principi era aquest el nom que tenia, i llavors ens vam adonar, amb les que som, que no n'hi havia prou amb ser només feministes o només voler...
Es quedava curt. Aquí també curtíssim. Llancem aquest missatge.
Clar, i vam decidir que ens diríem comissió interseccional.
O internacional, per les dislèxiques.
O internacional. Bueno, va ser un moment de molt estrès, jo també m'hagués equivocat. Llavors, aquesta comissió té com a missió encarregar-se de tot el que no respecti els valors de l'entitat. Mm-hmm. Perquè l'entitat té uns valors... És que hi ha una paraula i no em surt mai. Jo li dic carta magna i no és la carta magna, però bueno... Bueno, em sortirà. Si em sent algú de Barraques, em matarà. Però bueno, qüestió que hi ha uns valors a Barraques que són fundacionals, perquè Barraques neix d'on neix, que això també és important saber-ho. I ens encarreguem de que això es respecti a nivell intern, sobretot, però també a nivell extern. Uh-huh, que en principi uh-huh. a nivell extern, doncs, com ja us he dit, el tema d'escenari ja fan la seva tasca.
Sí.
També tenim el punt lila que ens proporciona l'Ajuntament. Uh-huh. Vull dir que en principi fem formacions també abans de les Barraques, que estan superbé. Però tot i això, creieu-me que és una feina dura i que estem intentant, i que costa molt, però estem intentant que s'entengui i que, sobretot la gent de dintre, respectem i vulguem tots fer de Barraques un espai segur, de veritat.
I que al final és un tema molt complicat, el tema de la seguretat en els espais alternatius.
Sí.
És un tema complicat que s'ha de mirar des de diferents vessants i que hi ha un límit del que podeu fer vosaltres.
Sí, 100%. Sí.
Molt bé, doncs jo parlaré ràpidament del circuit de les penyes, de les festes de la Cinta de Tortosa. No coneixia aquest circuit de les penyes, però perquè es feu una mica la idea, hi ha més de 70 penyes.
Wow.
I més de 1.500 persones participants.
Wow.
Wow.
Vale? Llavors, són les festes majors de Tortosa, que estan dedicades a la Mare de Déu de la Cinta, que és la patrona de la ciutat, i dins d'aquest mar festiu hi ha aquest circuit de les penyes. És una activitat més recent, però que té molt d'èxit entre la joventut. És una mena de jocs populars.
Uh-huh.
Vale? És una competició col·lectiva entre les colles i les penyes amb diferents. Hi ha una part que és penya olimpiades, concurs de llit,
wow.
Construcció d'andròmines que suren pel riu Ebre...
Estupendo, meravellós,
que xulo.
Exacte.
Hi anirem. Sí. Sortir de cultura a la Tortosa.
Yeah. Llavors s'ha convertit realment en un fenomen social i comunitari a la ciutat. El que va passar el 2025 és que, a part d'això, hi ha un concurs de samarretes. Cada uh-huh. penya té la seva samarreta i dissenyen
vale.
Diferents. Llavors, una de les colles va anunciar a Instagram que es retirava del concurs per la incomoditat que provocava una de les samarretes finalistes. No l'he vist i l'article em semblava molt adequat no posar el que posava, el que apareixia a la samarreta, però denunciaven que es feia un ús inapropiat i de mal gust dels cossos hipersexualitzats de les dones. Van remarcar que l'humor i la ironia poden ser eines de comunicació, però no han de vulnerar els col·lectius i reforçar estereotips sexistes.
Uh-huh.
Però estem a la secció de bones pràctiques. Llavors, uh-huh. què ha passat amb això? Bueno, primer, la colla que va fer la samarreta va defensar-se dient que la proposta no pretenia ser sexista, òbviament, mai. Era una broma interna, on ells mateixos eren objecte de la paròdia. És que no ni em puc imaginar exactament com era ni què posava.
Jo ho buscaré, la curiositat tampoc.
Jo no he volgut.
També que a vegades la gent es vol excusar amb unes coses. Sí, dius, bueno, admet que t'has equivocat i ja està, tio, acabarem abans.
I finalment, gràcies a la pressió que es va fer a històries d'Instagram, la colla va quedar eliminada.
Oh.
I llavors, a partir d'aquí, les persones organitzadores... van aprofitar per dir les passes que estan fent per fomentar aquesta igualtat. Primer, obligar a incorporar dones a l'equip organitzador, el que hem dit abans, que qui les organitza és també com es reflecteix després, i donar punts extra a les colles mixtes en proves tradicionalment masculines. Perquè, clar, tu pots escollir qui participa a cada prova uh-huh. dels membres de la teva colla. I, per exemple, a futbol, hi ha futbol, o cursa de llits, acostumaven a estar sempre a participar homes. Doncs aquí donen més punts al que participen també amb homes utilitzant aquesta discriminació positiva. Llavors, tenen com una normativa que diuen que són un espai lliure, inclusiu, i lliure de masclisme, de racisme i de fòbies, cuidar l'entorn, que aquí no s'oblidem que també és tot un punt, i ja està, i que siguin puntual a les proves, que jo crec que això també ha de ser important i rellevant per nosaltres, però aquí està les normes. Llavors, com aquest punt de fer discriminació positiva, en aquest cas, en proves que només hi participaven homes.
Pues molt bé, la veritat. Volíem mencionar, abans ho hem comentat, la Triforca de Castellà del Vallès i explicar molt ràpidament que... Bueno, la Triforca és una festa que fan els diables d'aquí de Castellà cap allà a l'abril. Li diuen la Revetlla de Sant Jordi, però no sempre cau exactament per la Revetlla de Sant Jordi. que explica la llegenda de la Víbria, que és el drac que tenim aquí. Bueno, la Víbria en si és com el drac, en molts llocs tenen víbries. La que tenim aquí a Castellà és una Víbria.
És la més xula.
És la més xula de tot. La veritat és que és xulíssima.
És xulíssima.
Doncs l'origen de la Víbria té, o sigui, la llegenda original té arrel en el que dèiem abans de moros i cristians. Llavors, la colla de diables d'aquí de Castellà ha fet uns petits canvis, que no són els grans canvis del planeta, de fet són uns canvis molt sutils, que de cop i volta parlen de dos bàndols enfrontats, que són el bàndol de la creu i el bàndol de la mitja lluna.
Mm-hmm.
Vale, tu...
Ja no són moros i cristians.
Clar. Tu segurament ho pots entendre i si saps d'on ve, però ja li estan traient aquesta capa, no? Mm-hmm. I al final també, com que la versió que han fet ells de la llegenda i la seva celebració no és només de...
Un contra l'altre.
Sí, un contra l'altre i nosaltres hem derrotat el drac que ens han portat aquesta gent. Si no és un va passar això, no sé què, es va derrotar el drac... Però es diu que de la sang d'aquest drac van néixer unes criatures, que són els diables, que celebren a la Víbria. Vale? I celebres el drac i el foc, que igualment és el mateix d'abans que dèiem, no? La imatge del diable, el vulguis o no, ve de la imatge dels moros... Bla,
però la qüestió
bla, bla.
És anar fent aquestes
pessetes. No és un gran canvi, o sigui, no és que hagin de cop tombat la llegenda i s'hagin inventat una cosa completament nova, simplement han fet uns petits canvis que la llegenda segueix sent la que és, però ja estàs deixant enrere tots aquests estereotips que no volem seguir perpetuant.
I que a partir d'aquí, altres canvis que puguin venir ja no parteixen d'aquesta arrel totalment racista.
Exacte.
Exacte. Una abraçada... I
als diables.
Als diables i als caps de colla, que els coneixem personalment.
Sí, caps de
un besito.
Tota aquesta informació me l'ha explicat la cap de colla.
Doncs jo vinc a parlar-vos també ràpidament de les gegantes no heteronormatives, i la qüestió és que l'any 2023 es van crear les primeres gegantes no heterosexuals, conegudes com les gegantes alternatives. El projecte va ser impulsat per David Caelles Fernández dins del seu projecte de final de grau en Humanitats de la Universitat Autònoma, que va rebre el reconeixement com a millor treball en perspectiva de gènere. Les gegantes es van dissenyar en tot detall i trenquen amb els rols patriarcals i binaris. Una d'elles porta una llança i l'altra un ram de flors seques i una porra de fusta, fugint de la divisió tradicional entre força masculina i delicadesa femenina.
Sí, busqueu-les, són xules.
Sí.
I parlant de gegantes, doncs fa relativament poc va sortir el TikTok de 3Cat Cultura, també va sortir a l'Instagram i les altres xarxes que hi hagi, parlant, era la Pepi Brunat, que parlava del món geganter i com al principi ella és gegantera i com al principi es va trobar que la qüestionaven, que si era capaç de portar un gegant. Llavors, ella també porta el Guixanet, que és un dels nans de Tàrrega, és de Tàrrega, i explica la importància dels exemples que han de donar les primeres dones que fan aquest esforç, perquè deia que ara hi havia dues noies de 15 anys de geganteres i que li semblava totalment normal, claro, perquè hi havia altres exemples.
Claro.
I que és ella també amb la seva amiga brasilera, que també és gegantera, o sigui que traspassen fronteres també.
Parlant de gegants, jo volia fer un apunt superràpid, que els gegants de Castellà sempre m'han semblat xulíssims, perquè són el sol i la lluna, sí, o sigui, em semblen meravellosos, no? Perquè si... llum, foscor, vida, mort, no sé què, el concepte és xulíssim i realment són molt guais, però podrien ser encara més guais perquè, vulguis o no, a la lluna li han posat dos tetes enormes que, bueno, pues al final també és la típica parelleta home-dona, el sol i la lluna, no sé què, que al final són uns gegants que es van fer l'any 79, però si mai, m'encanten, eh? Jo els estimo molt, els gegants de Castellà, però si mai s'han de renovar, perquè estan molt vells i s'han de fer
no
unes noves...
Potser no calen dos pits.
Exacte. Potser poden ser més conceptuals.
Bueno, i recordar que la lluna no té gènere, eh? Un moment, que estem parlant de cossos celestials.
Clar, clar, però, és que són els cossos
de
lluna.
Ve de molt lluny.
Ho entenc que ve de lluny, ho entenc que ve de lluny.
Selene...
Sí, també, també ràpidament mencionar que aquí a Castellà els gegants és molt guai, perquè sempre que surten hi ha molts nens, perquè hi ha molts pares que participen, sí, i tal, hi ha moltes dones, però jo no sé, i llanço pregunta aquí si ens escolta algun geganter o gegantera, si hi ha dones que també porten, doncs, gegants. No,
jo t'ho dic ara mateix, sí que n'hi ha, vale, em conec.
Fantàstic. Doncs pues ja està, gràcies, pues Gina.
Després et dic si vols.
Per respondre a la meva pregunta tan ràpid.
Doncs aquí és on deixem el nostre missatge d'avui. No acabem l'episodi.
No!
No acabem la part, no, Adrià?
Menys d'una hora i mitja? Impossible.
Cal obrir aquest debat sobre què és el patrimoni i què és la discriminació encoberta sota el nom de cultura popular. Les festes formen part de la nostra identitat col·lectiva, sí. Però això no pot ser excusa per mantenir rituals o imatges que reforcen jerarquies, ja sigui de gènere, religió o origen. Revisar-ho no vol dir trencar amb la tradició, sinó fer-la evolucionar. Entendre que el patrimoni podrà viure i ser respectat només si pot adaptar-se als valors del seu temps. Perquè al cap i a la fi una festa només és realment popular quan hi cabem totes, amb igualtat, respecte i mirada crítica sobre el que hem heretat.
Bravo.
Bravo.
Vinga.
Ostres! Quin susto, mare meva! Mira que sabia que venia, eh?
El Virolai espanta.
Com sempre, parlarem dels exemples de festes que necessiten una revisió que ens han dit els nostres estimats followers a través de les xarxes. Ens han mencionat un parell de vegades les cantades de Sant Feliu, que ja n'hem parlat. Evidentment, la gent se n'en recorda.
Sí, sí, farem, sí, seran deures d'espècie personals, perquè m'agradaria també treure més info, sí, sí que ja us explicaré.
També ens han mencionat que, com ja ho hem estat explicant nosaltres, que és que qualsevol cosa catalana amaga una islamofòbia / racisme tremenda, com ja hem estat dient. També aquí ens han dit, o sigui, diables, gegants i pirates, que de pirates nosaltres no n'hem parlat, però sí que és
però
veritat.
Però sí, a la part més de costa és semblant en aquest,
sí,
sentit.
De... Bueno, sí, a Premià fan coses,
exacte,
de...
Sí. I Maricel.
Bueno, sí.
És que no he vist mai Maricel.
Bueno, pues, sí, bueno, vale. Ho sento si hi ha algun fan de Maricel.
La Carla també ens ha mencionat que a Ciutadella, per Sant Joan, les dones no poden sortir amb els cavalls, només homes. I aquí podríem també recuperar el que estàvem dient abans dels toros. Cavalls,
sí,
toros,
sí, exacte, sí,
dones...
Sí,
bueno,
perquè jo he estat a les de... Sant Joan?
Sí,
de...
sí, sí.
I és, o sigui, és que veia patir el cavall, sí, o sigui, no hi ha
i
res darrere. I
també el Pau, també conegut en aquesta ràdio com a P. Punto, ens ha dit que, ens simplement ens ha dit, trabucaires, prou. No li agraden gens els trabucaires.
Per algú serà. Ens en fiem de P. Punto.
No m'he investigat, però sí.
Sí. Sí, dir només que abans que he dit que espantava, he dit el Virolai i és la Santa Espina, perdoneu, que no podia viure si m'equivocava, no? Em treuen el carnet de catalana. L'Ingrid ens diu... El
pollasso.
El pollasso, que aquí posa una altra cosa. El pollasso de Torelló. M'agrada gust dir això. Que es va revisar fa un parell d'anys, però amb poc d'èxit. Que hem dit abans, no?, que a part d'un peso falo també hi ha un cony gegant, però que
sí,
no sabem fins a quin punt això és res. Però bueno, la correguda del mascle cabró a la Quelarre de Cervera. Bueno, en fi, aquí
sí,
també...
Sí, continuem perquè...
Sí. I la polèmica, que, hòstia, ho sento, però he rigut tant.
Jo també he rigut molt, però...
La polèmica amb el cartell de les barraques de Banyoles, perquè Sant Martirià porta, que entenc que és el patró de Banyoles,
sí, sí,
no ho sé, però imagino que sí, porta ulleres de sol I posa, deixem-nos d'hòsties que ja són barraques. Vale? Llavors, ai, que un sant, que porta ulleres, mare. I a sobre que diu, deixem-nos d'hòsties, no? És com tota una història. Doncs hi ha un vídeo a l'APM que la Nerea, no me recordo mai com has dit el cognom, però la noia que fa la secció de Catalunya on Fire, que va a diferents llocs, va preguntant a la gent, no?, que a veure què. I li pregunta molt a dones grans. I hi ha una senyora gran que està com molt ofesa, que va per està Banyoles traient cartells, exacte, i se'ls guarda, no et pensi que els tira, se'ls guarda. I diu que és una blasfèmia, que el sant porta ulleres, el que hem dit abans, arracades, que no en porta, i que quan li pregunta diu, home, però els nois també poden portar arracades, diu, maricons! I bueno, cada cop que el veig al vídeo, i mira que és greu perquè és molt
és, però, és molt greu, però sí. Però
fa tant riure que no puc. I això, aquesta mateixa senyora, que això, que es va dedicar a bueno, una activitat d'un dia de treure cartells del poble.
A afegir que no és només la polèmica que ha generat en el poble, sinó és que el bisbat de Girona s'ha queixat per aquest cartell dient que la frase és ofensiva i que s'han afegit elements que desfiguren la iconografia. Unes ulleres, li han posat ulleres de sol al sant. Tampoc ens passem, eh?
En fi.
Per favor. Passem al nostre racó de recomanacions. Coses que estem llegint, coses que estem veient. Vaig parlar l'últim capítol de l'entrevista con el vampiro, que no m'havia llegit els llibres i desconeixia fins com de profundament s'explorava la relació entre els vampirs. Es veu que sí que s'explora. Que s'explora en profunditat. Vale. Així que jo d'aquí un parell de dies aniré a alguna llibreria de segona mà a buscar-los tots, vale? La saga sencera. també dir que segueixo enganxadíssima a Babel. Estem la Mireia i les desenganxades, bueno, estem a punt d'acabar.
Jo ja ho dic, ja em queden 26 minuts des d'ahir i no he pogut. O sigui, no he tingut l'ai d'acabar-ho. O sigui que...
Jo tinc FOMO.
Molt, molt recomanat el llibre de Babel, molt. La veritat. Està molt bé a molts nivells. Dic que m'he començat a llegir un llibre que es diu Que entierren nuestros huesos en la media noche. És de vampires lesbianes.
Sí.
I està molt bé.
No fa falta dir res més.
I dic que també m'estic enganxant molt fort a la quarta campanya de Critical Role, que és una gent a YouTube que juguen a Dungeons and Dragons en vivo i en directo allà al seu canal de YouTube. S'ho curren moltíssim, acaben de començar una campanya, han tret ara el tercer capítol. Estic enganxadíssima.
I tenen una sèrie a Netflix, no?
Sí, de fet, d'una de les seves campanyes sí. Va sorgir la sèrie La Leyenda de Vox Machina,
això, Vox Machina.
Que és una sèrie animada de l'Amazon Prime.
Sí.
Són estupendos, mireu-los.
Jo volia, això, pensava que en aquest punt ja hauria acabat Babel i l'hauria acabat ahir, però no he pogut perquè sé que no diré res perquè la Gina... Ja parlarem.
Exacte. Ja parlarem.
No, vale. Llavors, el que ha acabat és King and Conqueror, que també la vaig mencionar. És una minissèrie, té molt mala puntuació.
Vale? Estupendo.
A mi m'ha agradat molt i jo penso que és una d'aquestes coses que potser surten massa dones per als... incels que s'agrada la història.
Sobretot la història de i el medievo anglès.
També he de dir que és probable que, perquè no representa gaire bé la història exactament com va passar i es prenen unes llicències bastant importants.
Bueno, ni el cantar de Miofit i ningú s'està queixant.
Sí, exacte. Qui va matar aquí, coses d'aquestes. Bueno, l'important d'això és que gràcies a aquesta sèrie he descobert la figura de Matilde de Flandes, que em sembla espectacular, perquè és la dona de Guillem el Conqueridor, que va passar... Senyores, fa mil anys no hi ha spoilers de la sèrie, ¿vale? O sigui, Matilde al final es queda com a regent de Normandia i el que em va agradar és que, primer, ell està a Anglaterra, ella a Normandia i segueixen units. A ella, després, 2 anys després que ell, el coronessin rei, la van fer reina consorte, però perquè ella pogués fer de regent, la van fer el mateix procediment que fan que feien els homes.
Sí, molt bé.
Oli sagrat, tota aquesta cerimònia que normalment només podien rebre els reis.
Per i fòstia que encara es fa avui en dia. Pues, que el rei Charles li van fer quan el van coronar.
No ho sabia. Sí. Doncs aquesta dona li van fer, no sé quantes dones li han fet, no he arribat fins aquí, però gràcies
poques,
a aquesta sèrie...
Poques, jo diria.
Que poques. Llavors la convertia davant de Déu i del poble en una persona dotada d'una autoritat quasi sagrada, com un home rei. Directament, en aquest sentit. Llavors, això, que gràcies a aquesta sèrie, perquè té una bona perspectiva, fins i tot un flirteo LGTBI, però bueno, muy por encima, però jo no havia vist cap sèrie medieval que ni tan sols es mencionés.
Ja t'ho dic ara, amb aquest mini flirteo segur que ja hi ha 400 fanfics.
Pues és possible, la veritat és que són molt macos.
I a mi, si no m'havies convençut abans amb lo de històrica, ara ja...
m'entiendes? Però és superfiliteo, eh? Però he de dir que a nivell de... O sigui, és una sèrie medieval on surten moltíssimes dones.
Fantàstic.
Molt bé. I tenen poder i parlen des del poder.
Ah, però que hi havia dones a l'edat mitjana. Sí. Que fort.
Tia, que fuerte.
Que fuerte, no sabia.
Doncs això, Matilde de Flandes.
Molt bé. Jo només, l'únic que diré, primer que tinc molt poc temps i he tingut molt poc temps de pensar en recomanacions, però que us vaig mencionar també l'altre dia aquest personatge que era la segona filla de Jaume I, que es deia Sansa.
Ah, sí.
I vam dir, uau, a veure si el Martin va estar mirant la història de Catalunya.
S'hauria de veure quantes Sanses hi ha, a veure...
Sí, sí, interessant. A més, Sansa amb ser trencada, no? M'encanta. És com monostrat,
sí.
La segona, eh? O sigui, sí. S-A-N-C trencada. Sansa. I també, com a cosa friki que no m'havia passat mai, vaig demanar un llibre que es diu Cròniques de Catalunya, vale? Crec que es diu així, que està escrit al segle XVI per un senyor que es deia... tampoc me'n recordo, Jerónimo, whatever, i tenen una còpia a l'Autònoma, a la Maroteca. Uh-huh. I quan ho vaig veure, dic, com? Dic, un llibre no pot ser tan vell. I és una edició més moderna, però és del 1840.
Oh, Déu-n'hi-ho,
pues vaig anar, i anant, us dic, el tren estava jo nerviosa, amb... ai, vaig a trucar un llibre molt bé! I me'l vaig estar mirant, vaig tenir poc rato, però sé que el tenen allà, però li vaig fer com moltes fotos. I superinteressant, de moment he llegit un parell de noms de dones.
Bueno. Mm-hmm.
Així que ja, quan segueixi, ja us aniré a explicar.
Perfecte. Doncs anem a la pregunta del proper episodi, que parlem de quins clàssics de la literatura us hauran sorprès positivament al llegir-los. Doncs anem a la nostra secció del Premi Espàcia i Premi Senyoro. Crec que el Premi Espàcia ho vam tenir bastant clares quan us vaig passar aquest vídeo. Sí, li donem al país de Namíbia.
I avui, el país sencer.
El país. Tot i avui li estava explicant al meu company David, i el David era, Namíbia? O sigui, m'ha fet 3 o 4 vegades la pregunta, Namíbia?
Sí, sí, Namíbia.
Doncs sí, ha fet una cosa que no ha fet cap altre país al món. Les dones tenen les posicions de més poder del govern. Presidenta, vicepresidenta, portaveu del Parlament i secretària general del partit del govern. A més, són el 57% del Parlament i són, el discurs de la presidenta parlava que, a més, són ministres de ministeris claus com el de Finances, Salut, Educació o Relacions Internacionals. Perquè moltes vegades quan es fa una anàlisi de... Sí, són moltes ministres, però... Quin és l'àmbit d'on aquestes ministres? Educació,
Salut, igualtat... Salut, com a molt,
sí.
No?
Sí. Llavors, també dic que en els darrers anys ha disminuït un 80% la bretxa entre gèneres aquí, allà, a Namíbia.
No, i que més, se situa, més que aquí, potser.
Sí, sí. Sí. Se situa en la 8a posició del món en igualtat de gènere i, òbviament, la primera d'Àfrica. I, tal com diu la Sandra A. Babu Boateng, que és on hem tret aquest vídeo... comenta que aquest tipus de notícies no són les que veuràs als mitjans perquè no volem saber quin és l'avanç que poden haver-hi en països africans. Llavors, quan la propera vegada que us diguin que Àfrica va per darrere, que recordem que Namíbia, un país petit del sud d'Àfrica, les dones malen, que deia Women Literary Rule.
És que sí, i punts. Molt
sí,
bé.
I que Àfrica no és un país, és un continent també, que la gent a vegades s'han oblidat.
Sí, sí.
Vale, jo vaig amb el Premi Senyoro. Ojalà tenir un podcast sencer, només per parlar d'això. Però el Premi Senyoro va per al Premi Planeta 2025 pel senyor Juan de Val.
Senyoro,
Juan
però és que no és senyoro.
Senyoro.
Que és col·laborador de l'Hormiguero, que amb això pues, potser ja podríem acabar aquí, però bueno, és una persona que treballa per a 3Media, i recordar també que el Premi Planeta, o sigui, el grup Planeta, és un dels socis de A3Media.
Oh,
I que ja fa parell d'anys ja li van donar un premi a una dona, que no me'n recordo com es diu, però que també és A3Media.
I recordar que aquest premi té una substanciosa...
No. Aquí ve lo fort. Dos coses, per mi, molt fortes, vale? Una, que el premi és d'€1 milió.
Joder. Més que el Nobel.
Més que el Nobel.
€1 milió, em sembla una locura.
I que es va celebrar... Es va celebrar... Aquests premis es van entregar a la Sala Oval del MNAC. I per mi això és especialment fort, perquè jo sabia que el MNAC lloga en l'espai, vale? Perquè, sí. Bueno, de tot haurà de viure la gent. Però que ho fessin allà em va fer mal especialment. Perquè jo hi vaig. Llavors jo he trepitjat el mateix terra que aquest senyoro. Vale? I no només, això, realment això no és el més fort. El més fort és que ell es va presentar amb pseudònim de dona, que la novel·la que va guanyar es diu... ostres, no me recordo el nom del principi, però és Nom de dona, una història de... un títol
no
tan merdós.
És igual.
Sí, ara la Gina ens està fent aquí el directe, ens ho busca. Però, terrible, ell en el seu discurs acaba dient... La literatura tiene que ser una cosa para el pueblo, no de las élites, no sé què.
Ho diu el senyor que acaba de guanyar
un milió de putos euros.
Amb les editorials que tenen com el 70% de totes les editorials d'Espanya.
Sí,
que és
sí.
Planeta i Penguin. O
exacte.
Sigui...
El llibre es titula Vera, una història d'amor.
O sigui, i és una senyora noble que s'enamora d'un noi d'origen humil i no sé quines maneres.
Perquè és pel poble.
Sí, és el poble. I com a últim punt, hi ha un vídeo de que se'l veu. Quan diuen, i el ganador és Juan del Val, Juan del Val. I hi ha una senyora darrere que fa...
No l'he vist, no l'he vist.
Sí, ja ho se'l passaré, vale. Però és espectacular.
I amb això, ara sí, hem arribat al final del capítol d'avui. Recordar les nostres pròximes activitats. El dia 7 de novembre fem el Cinefòrum de Frankenstein, la nova pel·lícula de... Com es diu ara?
Guillermo
del Toro. El 21 de novembre fem el podcast en directe, especial 25ena.
Que ja posarem més info.
Sí, ja posarem més info, evidentment. I el 28 de novembre tenim el Club de Cinema de Jennifer's Body.
Quines ganes!
Quines ganes!
Sí, jo només vull fer una petita menció especial a l'aire condicionat, perquè avui ha estat on i off,
sí,
perquè
bueno,
no sabem si fa calor o fa fred, i això és una locura.
Molt bé.
Així I que... qualsevol cosa que ens hagueu de corregir sobre les festes populars de les que hem parlat avui, endavant,
sí,
sisplau, i gràcies.
Sisplau.
Exacte.
Un petó.
Fins una altra.
Adéu.